Bé, doncs seguim amb aquest programa d'aquesta tercera jornada d'edificació i rehabilitació, construcció sostenibles, que organitza Node Garraf, en col·laboració, doncs, com no, amb el Gremi de Constructors del Garraf, el Gremi d'Instal·ladors del Garraf, el Col·legi d'Enginyers del Garraf-Penedès, el Col·legi d'Arquitectura Tècnica de Barcelona, i tot plegat, doncs, un acte que compta també amb el suport de l'Ajuntament de Cubelles i la Diputació de Barcelona. En aquesta última taula d'aquesta jornada volem donar veu a l'administració local i per tant ens centrarem en les tramitacions i les bonificacions. Ho farem amb Rosa Bonoll, alcaldessa i regidora d'Urbanisme de l'Ajuntament de Cubelles, tot seguit amb la Marta Verdejo, alcaldessa i regidora d'Urbanisme de l'Ajuntament d'Olivella, Fran Perona, regidor d'Urbanisme de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes, i Iolanda Sánchez, que és la regidora d'Habitatge i Rehabilitació de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. Avui tenim, doncs, representats aquests quatre ajuntaments. No hem pogut tenir l'assistència de Sitges i Canyelles, però bé, tenim aquests quatre ajuntaments aquí perquè ens parlin, com dèiem, d'aquestes tramitacions i aquestes bonificacions. Durant el llarg d'aquest matí heu tingut aquesta part més tècnica, ara ens toca una mica parlar de la part política. Llançarem una mica, doncs, una pregunta oberta per tothom. Disposeu d'uns 4 minuts per respondre, i després, si el públic assistent vol fer alguna pregunta, també donem aquest torn obert al públic. El propòsit, doncs, d'aquesta última taula és parlar de l'agilització dels tràmits amb l'administració, també de l'accés a bonificacions i subvencions. Són dos aspectes fonamentals per facilitar aquesta execució d'obres i aquests projectes de rehabilitació. I per tant, doncs, primera pregunta, en tot cas donem torn a l'alcaldessa de Cubelles, Rosa Fonoll, i regidora d'Urbanisme. Pregunta oberta per les quatre, però anirem una a una. Quins són els mecanismes de què disposa l'administració local per la implementació de la construcció sostenible pel que fa a agilitzar i també simplificar els tràmits administratius i l'accés a bonificacions i subvencions? I en el mateix torn, doncs, quines són les bonificacions fiscals per part de l'administració local per estimular, doncs, aquesta instal·lació de plaques fotovoltaiques, solars, autotèrmica, tot plegat per complir, doncs, amb aquests objectius, no? Aquesta agenda de la qual s'ha parlat aquest matí, les ODS, aquesta agenda que tenim, doncs, amb aquest calendari del 2030. Comencem, doncs, amb Rosa Fonoll, alcaldessa de Cubelles i regidora d'Urbanisme.
Bon dia a tothom una altra vegada, els que sou nous, ara tenim més regidors aquí, gràcies per acompanyar-nos, els companys. I bueno, la primera pregunta que m'has fet, els mecanismes, doncs són els que tenim, no? els mecanismes municipals, a través dels nostres tècnics, en suport sempre, doncs, de la Diputació i de la Generalitat. I els mecanismes, doncs, sempre intentem adaptar-nos a la llei, no ens podem sortir d'aquí. I mecanismes, doncs, això és una cosa que correspon totalment, doncs, al personal que tenim, és el personal, tant personal, tant mecanisme. Llavors, en referent a les ordenances fiscals i bonificacions per instal·lacions solars i tèrmiques i fotovoltaiques, els habitatges de Cubelles, doncs, es regulen per l'ordenança de l'IBI, on s'apliquen les següents bonificacions. Les solars tèrmiques gaudiran d'una bonificació del 50% anual de la quota íntegra de l'impost dels béns immobles. O sigui, que si puja 100 euros, doncs tindran el 50%, 50. És la quota íntegra de tots els rebuts. En els quals s'hagin, doncs, instal·lat sistemes d'autoconsum per l'aprofitament tèrmic d'energia solar, plaques solars, etc. És requisit indispensable, doncs, que les instal·lacions dels sistemes per l'aprofitament tèrmic incloguin col·lectors que disposin de la corresponent homologació per part de l'administració competent, que és el que dèiem abans, que no pot ser, doncs, qualsevol casa que no estigui homologada, plaques que no estiguin homologades, tot que tingui un certificat legal corresponent. Referent a les instal·lacions fotovoltaiques d'autoconsum, tenim quatre casos a Cubelles, quatre variants. En el cas d'habitatges unifamiliars, en els quals s'hagin instal·lat sistemes fotovoltaics d'autoconsum per ús individual, gaudiran d'una bonificació també del 50% anual de la quota íntegra de l'import. L'import de la bonificació mai excedirà la quantitat de 350 euros. No és molt, però bueno, és algo. Després, en el segon cas, en cas de l'habitatge plurifamiliar aquest, en els quals s'hagin instal·lat sistemes fotovoltaics d'autoconsum col·lectiu que subministrin energia elèctrica per ús individual als immobles que participen de la instal·lació, aquests gaudiran d'una bonificació també del 50% anual de la quota íntegra de l'import. L'import de la bonificació tampoc podrà accedir de la quantitat de 350 euros. I el tercer cas, en el cas d'immobles en els quals s'hagin instal·lat sistemes fotovoltaics d'autoconsum col·lectiu que subministrin energia elèctrica exclusivament als elements comuns, els immobles que participen de la instal·lació gaudiran d'una bonificació del 5% anual. Aquí és molt més baixa per les circumstàncies, de la quota íntegra de l'import de l'impost. I l'import aquest mai podrà accedir de 100 euros. I llavors l'últim cas que tenim, l'últim model, és en el cas de béns immobles amb ús diferent al residencial en els quals s'hagin instal·lat sistemes fotovoltaics d'autoconsum per ús individual, gaudiran d'una bonificació del 50% anual de la quota íntegra i també no podrà accedir de la quantitat de 350 euros, o sigui que les quatre tipologies de construcció, tres quasi són iguals i una varia una mica. I també hi ha una bonificació del 20% de l'import íntegre de l'ICIO, impost de construccions d'instal·lacions de les obres, a la tramitació de la llicència municipal d'obres per a aquestes instal·lacions, un 20%. I bueno, que del Departament d'Urbanisme estem treballant en millorar aquesta bonificació de l'ICIO perquè arribi a percentatges molt superiors del 90 o el 95% amb la modificació nova de l'ordenança respectiva.
Molt bé, doncs donem la paraula tot seguit a Marta Verdejo, alcaldessa i regidora d'Urbanisme de l'Ajuntament d'Olivella. Una miqueta doncs això, la mateixa pregunta, no? Demanen des del sector agilitzar els tràmits, sobretot perquè a vegades aquests tràmits són lents. Hi ha ajuntaments que inclús per donar un permís d'obres poden arribar entre 6 mesos, 7 i més. I bé, i quines són les bonificacions que l'Ajuntament, en aquest cas d'Olivella, ofereix, no? Davant d'aquesta rehabilitació sostenible, aquesta construcció sostenible i per fer aquest compliment, no? D'aquesta agenda que tenim doncs, molt, molt a tocar allà.
Bé, doncs a Olivella segurament amb el tema de bonificacions no estaran tan contents. Començo pel principi, que seria lo positiu. Aviam, a nivell de tramitació, nosaltres veníem sense donar llicències d'obra des de l'any 2014. El 22 es va aprovar el pla d'ordenació, que si de cas després ho explico, però no seria el cas del tema, doncs ja contempla com a obligació en les noves construccions mesures d'eficiència energètica molt importants. I respecte a la tramitació, nosaltres estàvem també des de l'any 2022 amb tot era llicència d'obra, ja vam fer la separació a comunicacions prèvies i llicències d'obra, que és el que s'està fent a tot arreu, i en el cas de llicències d'obra les estem tramitant. Hem fet en aquests dos anys, sí, del 22 al 25 hem donat una mitjana de 15 llicències a l'any, 50 en total, i estem trigant entre 2 i 3 mesos en donar els permisos. Què hem fet? En comptes d'anar esperant, com que som un municipi petit i al final fem de junta de govern en junta de govern són cada 15 dies, el que hem fet és abocar a decrets d'alcaldia, i el que estem fent és donar els requeriments d'esmenes, doncs es fan quasi de manera àgil, és a dir, s'envien ràpid, i les aprovacions de llicència d'obres, si no coincideixen amb una junta de govern, les estem aprovant per decret. És la manera d'agilitzar que hem trobat. Tampoc tenim un volum, realment, 2 o 3 mesos pots dir, bueno, tampoc teniu un volum molt elevat, però tampoc tenim una estructura tècnica i administrativa tampoc tan gran com altres municipis. I respecte a les bonificacions, nosaltres vam començar apostant el 2020, sí, per bonificar el 50% durant 2 anys tota la instal·lació d'elements d'eficiència energètica. Què va passar? Llavors va canviar tot, perquè d'haver-hi aquelles quan va sortir la llei del sol que li deien, no? Que va tirar enrere tota l'aposta que es feia per la instal·lació d'energia renovable, doncs dels ajuntaments es va apostar per donar aquesta bonificació. Però quan va canviar i es va també des dels governs superiors es va apostar també, doncs va haver-hi una incentivació molt forta d'aquestes instal·lacions. Nosaltres depenem en un 40% de l'IBI i jo vaig estar nit sense dormir perquè vam aprovar-ho i pensava, si això és progressiu, el 50%, és a dir, nosaltres tenim habitatge unifamiliar, que és una singularitat també del municipi. Si comencem a tenir, com ha passat, un volum molt important d'aquestes instal·lacions, ens pot afectar 200-300.000 euros en el pressupost corrent. Nosaltres no ens ho podíem permetre. Llavors, això ho vam fer el primer any. Bueno, no va acabar d'entrar, diguéssim, a ser efectiu, i el que vam fer és donar una subvenció directa, posar-lo a la partida de despeses, no la d'ingressos, i en funció de la capacitat vam dotar-lo de 30.000 euros anuals i donàvem subvenció directa. Amb algunes coses que ens hagués agradat arreglar, perquè donàvem lineal i després no és el mateix en funció de la potència que s'instal·la, quin tipus d'ajut o què pots donar. Donàvem era al voltant d'uns 250, perquè clar, en funció del nombre d'entrades que hi havia és dotada més o menys. A l'any 25 el que fem és regularitzar, perquè qüestions. Això és el que hem fet 21, 22, 23 i 24. El 25 no estem donant subvenció, el que sí que vam fer ja des de l'any passat, el 0,95 de la taxa està bonificat. Val? I anirem apostant per fer mesures, però adequades a les característiques i a les particularitats de cada municipi, i en el nostre cas tenim les limitacions econòmiques que tenim. I després, si voleu, us explico també la situació que tenim amb el POM i amb la depuració individual autònoma i què és el que ens mou, no? En aquest sentit, això és el que puc explicar.
Molt bé, doncs tot seguit donem la paraula a Fran Perona, que és el regidor d'Urbanisme de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes. Seguint doncs aquest ordre establert també des de la jornada, endavant, la mateixa pregunta.
Molt bé, doncs començo per les tramitacions. L'Ajuntament de Sant Pere de Ribes és un ajuntament que sempre en l'àmbit de les llicències ha sigut àgil. Vale? No, la veritat és que sempre hem tingut bones dades. Malgrat això, el que vam fer en aquesta legislatura, ens vam plantejar un projecte d'actualització, no perquè tinguessin un problema de tramitació, i que anava en dos sentits: a reforçar l'equip, no? L'equip tècnic de l'Ajuntament, i distribuir les feines de diferent manera, per una banda, i també començar a tramitar doncs una ordenança tipus que està treballant la Diputació de Barcelona, que ara justament estem en aquest tràmit, que és l'ORPIME, i que cada vegada doncs té més adeptes, no? Més ajuntaments adeptes, que el que fa sobretot és simplificar la informació a l'usuari, que això també és un tema important en tot moment, no? Que sàpigues quina és la informació concreta i correcta de la tramitació de la llicència. I la veritat és que bueno, estem en aquest tràmit, i en l'àmbit de les llicències doncs aquesta aposta ens ha funcionat molt bé. I dic molt bé perquè és que justament explicaré una anècdota, sí. Vale? Perquè fa mes i mig va començar a través d'una notícia de TV3, doncs van dir que nosaltres, doncs, juntament amb molts ajuntaments de Girona o no sé quan, estàvem malament en les llicències i que estaven en 8 mesos d'espera, no? De tramitació. Clar, jo sabia que primer era impossible que aquesta dada fos correcta, perquè aquesta dada només la tenen els ajuntaments, o sigui, no la té ningú més. Però bueno, va ser un repte per decidir-nos fer un anàlisi de com havia anat el 2024. Llavors vam tancar a l'explotació de dades el 13 de març, o sigui, recent, és de fa una setmana, ara estem trucant a TV3. I després de fer aquest anàlisi, doncs, vam acabar el 2024 amb una tramitació de mitjana, sempre comptant, no? Com ja sabeu, des de que s'entra per registre d'entrada, però paralitzant tots els temes administratius dels manques dades que fem, doncs vam sortir amb una mitjana de 2,7 mesos, que jo crec que està molt bé. La veritat és que la gent està contenta. Fora d'això, en l'àmbit de les bonificacions, en aquest àmbit, nosaltres som un ajuntament que hem fet una aposta potent en l'àmbit de les renovables. No hi ha en projectes propis inter de l'Ajuntament com la biomassa o la comunitat energètica de Sant Pere de Ribes, sinó ja fa molt de temps que vam fer un anàlisi de les nostres ordenances per tal d'aplicar al màxim de... aplicar bonificacions en tots els nostres impostos. En aquest cas, les que importen avui és l'IBI, que s'ha comentat. Nosaltres estem en una bonificació que té una duració de 3 anys del 50% en la majoria de casos, a excepció d'elements comuns i usos no residencials, que és un 10%. I després també tenim bonificada en un 50% doncs, tot el tema de l'ICIO i de la taxa d'urbanisme, sempre i quan no siguin obres obligatòries, no? Per norma. Vale? I dic això perquè al principi, quan vam fer aquest canvi, que ja té un temps, era una bonificació potent, però ara, amb tot el tema dels codis tècnics i totes les obligacions normatives que hi ha, ja no té tanta rellevància, no? Com tenia quan la vam començar a aplicar. I finalment, que m'he recordat quan l'has comentat, Marta, també tenim des de fa molts anys una línia de de subvencions pròpia per tot el tema de la instal·lació de plaques fotovoltaiques a l'Ajuntament, que anualment la fem. Si parlem de números, doncs jo crec que a banda dels projectes per part de l'Ajuntament, que tenen un cost molt potent, aquesta afectació, doncs, estem parlant de que l'IBI representa una pèrdua d'ingressos, doncs, d'una mitjana de més de 300.000 euros anuals a l'Ajuntament, o sigui que són dades importants. I en el tema de les bonificacions, o sigui de la CICIU, no estan calculades perquè no són tan valorables com l'IBI, i el tema de la línia de subvencions municipals, doncs hem anat treballat entre 35.000 i 80.000 en diferents anys per fer subvencions, i em sembla que no em deixo res més. Gràcies.
Doncs passarem ara la paraula a la Yolanda Sánchez, que és la regidora d'habitatge i rehabilitació de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. I la Yolanda, doncs bé, veig que ve preparada amb un PowerPoint, passem-li el micròfon. Volia dir alguna cosa a la Marta. Vinga, doncs va, Marta, endavant.
Que nosaltres som conscients de que amb la normativa d'edificació que tenim, que aposta precisament per l'eficiència, l'auto... que siguin autosostenibles els habitatges, l'ICIO que tenim a Olivella és el més baix de tota la comarca i de la zona. Avui som conscients. És una forma de bonificar sense afectar, és a dir, el nostre quadre d'ingressos anual, i ens permet fer pressupostos certs, no teòrics. Per tant, se m'ha oblidat dir-ho abans. Yolanda, perdona.
Anirem a construir Olivella.
Doncs endavant, Yolanda. Seguirem, si algú s'ha deixat algun altre punt que vulgui comentar, doncs endavant. Però primer, la Yolanda.
Primer de tot, agrair a Node, Garraf, la jornada, i disculpeu que no m'he pogut incorporar abans a escoltar alguna de les ponències. Les darreres, així que he escoltat, han sigut superinteressants. I en aquest sentit sí que m'he preparat més aviat un power de suport, i en tot cas entraré. Una mica era per situar-vos Vilanova i la Geltrú en el pla de la rehabilitació. Si fem un anàlisi, ens ho diu el pla local d'habitatge, tenim edificis que tenen més de 40 anys, per tant, és evident que Vilanova i la Geltrú necessita molta rehabilitació, per tant, ens hi hem de posar. Però, i quan estava preparant què us he de dir, perquè no volia entrar solament en un debat de si fem l'ICI o si posem IBI i tal, que això després veureu, ho podeu consultar perfectament a les nostres ordenances fiscals que estan penjades i a les bases total, sinó realment si la rehabilitació servia una per realment, ja n'heu parlat al llarg de la jornada, si realment la rehabilitació que estem fent serveix per lluitar contra el canvi climàtic i la situació i sobre els efectes que tenim sobre la població, i l'altre que em preocupa, si garanteix el dret a l'habitatge, si garanteix de veritat i és justa per a tothom que es tingui un habitatge on viu, o solament els nostres ajuts, les nostres subvencions, la nostra tramitació ajuda únicament aquells que tenen rendes mitges o grans rendes, o si també la nostra rehabilitació serveix al negoci especulatiu en què s'ha transformat les polítiques d'habitatge, les polítiques i l'acció de l'habitatge, no? I llavors a mi realment a vegades em preocupa, doncs, que a vegades fem bonificacions i ajudes que cauen en les mateixes mans. I ens passa a l'Ajuntament de Vilanova, que hem volgut fer polítiques progressistes ambientalment i que alhora no han acabat de beneficiar. Us explicava, bonificacions fiscals en tenim a Vilanova i la Geltrú, a l'IBI, l'ITZIO, similars a les d'ells, segurament canviarem percentatges perquè valorem en funció de la capacitat d'ingressos que podem tenir, fins a on podem arribar. En tot cas, alguna en renovables sí que hem intentat anar en aquest pas de dir, doncs home, ens havíem donat quan miràvem en renovables a qui estàvem subvencionant i resulta que estàvem subvencionant a unifamiliars, és a dir, a rendes que tenien la capacitat de tenir un unifamiliar per posar la seva placa de renovable, que està molt bé, però resulta que no arribava doncs, a famílies amb vulnerabilitat, amb edificis plurifamiliars on hi haguessin famílies amb rendes mitges o baixes. No? Llavors, jo crec que en aquest sentit hem d'equilibrar aquestes qüestions. No? Vilanova i la Geltrú té en aquest sentit una línia molt clara, que és que tenim fons Next Generations dedicats a la rehabilitació de l'habitatge i tenim una OTR, és a dir, una oficina que aquí vull aprofitar també per vies tècnics que estan a l'OTR, doncs, ens ajuden i molt a tramitar tot el que són els suports dels fons Next Generation. I ara us explicaré el problema dels fons Next Generation. I tenim, i aquí estem nosaltres, és aprofitar aquests fons Next Generation bàsicament per realitzar algun projecte executiu, per realitzar alguna rehabilitació en el que és el parc públic municipal, per tant el parc protegit de la nostra ciutat, perquè també les famílies vulnerables, almenys les que tenen doncs, una vulnerabilitat acreditada i estan en aquest parc, també es beneficien d'aquesta rehabilitació. Pues sí, mira, al Next Generation ens hem adonat compte pues, que tenen requisits elevats, burocràcia i estan excloent a les famílies vulnerables. Per moltes xerrades, presentacions que hem fet a centres cívics, informació que hem dotat, no arriba a qui necessita realment rehabilitar. Arriba a qui pot permetre's el luxe de rehabilitar, però no a qui necessita realment rehabilitar, perquè el canvi climàtic és per a li afecta a tothom i normalment sempre afectarà més aquella gent que té més desigualtats. A més, la inversió, sabeu que la primera tongada, després la Generalitat va fer una modificació perquè se'n va donar compte perfectament de que els Fox Next Generation, si no tenies diners per posar, almenys encarregar el projecte i fer les obres, o el projecte executiu, havies de fer les obres, doncs ens necessitava que ens fessin bestreta. Això ho hem modificat i hem ampliat d'alguna manera les ajudes que es poden fer per als Fox Next Generation. Però tot i així, realment Europa no està ajudant el conjunt de ciutadania europea i la d'aquest país. O sigui, l'aplicació del fons Next Generation, al meu entendre, sempre al meu entendre, crec que no està facilitant realment una rehabilitació que sigui justa. Propostes per una rehabilitació justa i per evitar, per mi, l'especulació, bàsicament, és que si haurem de fer ajuts a fons perduts a les famílies més vulnerables i posar a disposició, en aquest cas, a tots els nostres serveis municipals per fer possible això. Accedir a microcrèdits, condicionar, en aquest cas, molt dels ajuts quan es fan, per exemple, obres de rehabilitacions perquè les tenen grans tenidors, a que part d'aquests ajuts i aquesta reversió es converteixi en lloguer protegit, és a dir, si ajudem des de lo públic, hem de transformar aquestes ajudes des de lo públic en aplicació en ajudes de polítiques de protecció social i en aquest cas de lloguer assequible. Evidentment ha d'haver control urbanístic, limitació d'usos especulatiu, regulació en aquest cas als grans tenidors i evidentment impuls a les cooperatives i entitats socials, perquè també el que estem veient és que a la nostra ciutat, però en altres ciutats que també del nostre territori, podem veure que a vegades es rehabilita no per fer una funció social de l'habitatge, sinó es rehabilita també hi es fa eficiència energètica per convertir-lo en el pis turístic on el que podré treure és més renda. Bé, simplement he volgut, a lo millor no he respost concretament quines són les ajudes que estem fent, però crec que són similars a les que heu plantejat, però sí que m'agradaria també donar aquesta visió que quan parlem de rehabilitació hem de tenir les tres, per dir-ho així, potes, l'ambiental, clarament, perquè estem en emergència climàtica, fonamental també, és evident que estem avui en el sector, però en la política sobretot hem de tenir el criteri de la justícia, que arribi a tothom.
Bé, doncs queda poquet perquè hem d'anar tancant, però si voleu fer una conclusió final, abans, no sé si hi ha alguna pregunta de cara al públic, tenim aquí el sector, tenim alguna pregunta per l'administració local? No sé si, sí? Doncs vinga, endavant, et deixo el micròfon.
Jo voldria fer una observació al món de l'administració local en general, no particularment al Garraf. Les bonificacions de l'IBI en fotovoltaica estan molt bé, però no és més que un recurs d'energia, és d'on obtenim energia. El que caldria és pensar la bonificació en els ICIOs per fer obres de rehabilitació energètica. I per què ho dic? Perquè si no hi ha aquestes bonificacions, la gran barrera d'entrada a la vulnerabilitat a vegades no és el no accés al finançament, perquè hi ha mecanismes per arribar a aquest finançament. És, tinc el finançament però no tinc diners per pagar a l'ICIO. A la ciutat de Barcelona hi ha finques d'alta complexitat que es paga pràcticament el 100% de la rehabilitació. Dic una cosa que és pública, no estic avançant res. I la barrera curiosa d'entrada és el pagament de l'ICIO. No s'arriba a saltar i els hi frena molt tipus de rehabilitació. Un apunt.
I una segona qüestió, si cas formuleu i així si algú de la taula vol respondre.
Gràcies. Això és una pregunta dirigida a vostè, Francisco Perona, és la primera vegada que el conec, perdoni que no me recordi el nom. És curiositat. Has comentat que esteu fent servir processos per agilitzar la interpretació de la documentació rellevant per dur a terme aquests tràmits. I em preguntava si els processos que esteu fent servir fan servir intel·ligència artificial.
Sí? Bé, en tot cas, deixem respondre al tema de la intel·ligència artificial, Fran.
La veritat és que com sóc una mica friqui, la intel·ligència artificial m'agrada tot i estic pensant moltes maneres de com es pot aplicar, no en les llicències. Quan he parlat de la revisió dels processos i de l'adaptació a aquesta norma, es tracta de que des de fa molt de temps la Diputació de Barcelona impulsa, no?, una manera de fer, una ordenança tipus que es diu ORPIME, que s'ajusta a cadascun dels municipis, però té una manera visual, una manera tipus de donar la informació, ja és a través de les web i també de la demanda dels processos, o sigui, de la tipologia dels processos, perdó, per tal de simplificar i homogeneitzar. Em referia així, o sigui, en això. Nosaltres, i jo, ja que tinc el micro, doncs responc. Nosaltres el que vam fer en el tema de l'ICIO, vam fer un 50%, i també en la taxa d'urbanisme, però amb la voluntat d'ajudar i de comprometre'ns com a administració, però tampoc jo crec que sigui un impost, una taxa molt elevat, sobretot quan estic parlant de temes de sostenibilitat energètica, perquè sí que està clar que quan es fa un edifici de 5 milions d'euros, no?, d'un bloc de pisos, és molt car, però en la pròpia taxa ja expliquem que la imputació de l'ICIO correspondrà als elements relacionats amb la sostenibilitat. No farem, per molt que digui jo faré un super bloc de pisos fora, o sigui, més enllà de la norma, doncs li farem la bonificació en aquest esforç. No li direm, doncs, en el bloc de pisos de 5 milions o 10 milions d'euros que l'ICIO, aquí sí que és important perquè estem parlant de 600, 800 mil euros, no? Si són 100 i pico pisos o... doncs no li farem el 50%, evidentment, aplicarem als elements, no, que proporcionen sostenibilitat.
L'alcaldessa de Cubelles, Rosa Fonoll.
Donat que hem parlat aquí dels tempos de les entregues de les llicències d'obres, Cubelles no és un dels municipis que es caracteritza justament per donar les llicències amb un curt plaç. Ho dic perquè aquí hi ha algun constructor i algun arquitecte local que deuen dir aquesta setmana que no, és que no m'he recordat. Cubelles es caracteritza, bueno, cada dia anem millorant, no? Però hi ha hagut vegades pues, que hem trigat un any per la complexitat de les obres, sobretot el senyor que està al final, el senyor Aleix, ja sap de què parlo, i vull dir, demanar-li també disculpes perquè, bueno, són obres estratègiques, antigues, amb una renovació molt important i ubicades en llocs estratègics també. Per això que no tot, no som els que donem les obres en poc temps.
No sé si volies preguntar o contesto o potser ja... Sí? I després li contesto també. Bueno.
Doncs endavant amb la pregunta.
Jo li volia, perdona, comentar... Sí, sí. Sí, comentar sobre el tema de l'ICIO. El Fran Perona crec que t'ha donat la clau, no? Jo crec que hem de diferenciar quan l'ICIO és per això, per petit propietari, quan és una gran promoció i com deia... Però jo crec que el gran problema que ens estem plantejant, i avui era una jornada, i ho dic quasi al final de la jornada, però crec que hauríem de fer una reflexió, i ara que tenim gent del sector, que em preocupa, si per exemple, doncs, a la nostra ciutat estem intentant ara fer promoció pública d'habitatge, no? Vas parlant amb els promotors i et diuen, ostres, és que el metre quadrat de construcció surt a tant, a tant. I li estem demanant normativa d'accessibilitat que s'està posant pels núvols, i ho diu algú que creu molt en l'accessibilitat, en la inclusió i que hem de fer edificis superaccessibles, i ens estem anant de la olla. Posem una normativa que hem de rehabilitar i tal. I tot això, al final, suposo que direu, encareix el preu de la construcció. Encareix tant el preu de la construcció que després jo no puc fer habitatge protegit i taxat, ni el públic ni el privat que vol accedir a l'HPO, i això realment ens comporta un gran problema. És a dir, serem excel·lents energèticament, serem excel·lents en accessibilitat, però a lo millor generarem desigualtat una altra vegada perquè no podrem accedir. Jo crec que aquest és un gran debat que en algun dia hauríem d'abordar, no? Què passa amb costos de construcció, què passa quan hem de estan els màxims estàndards europeus i hem de cuidar el clima, i què ens passa quan realment volem garantir, permeteu-me que ho digui, el dret a l'habitatge.
Doncs li cedim la paraula a la Marta Verdejo. Abans de la pregunta, sí, m'ha dit millor que intervingui primer la Marta Verdejo, alcaldessa d'Olivella, regidora d'Urbanisme, i després passem a la pregunta.
Volia prendre el micro ja, quasi no. Bé, jo una mica heu contestat. En el cas de, jo crec que també hem de tenir en compte que la comarca té moltes singularitats i diferències, i nosaltres a Olivella no ens podem comparar amb Vilanova ni Ribes, i fins i tot ni Cubelles. És a dir, les realitats són diferents. La nostra realitat és vivendes unifamiliars aïllades en parcel·les de molts metres quadrats. Llavors, sí que tenim previst, però us dic que tenim una proposta, o sigui, nosaltres estem innovant o som pioners o com es vulgui dir, referent a l'alternativa a xarxes de clavegueram en urbanitzacions per depuracions individuals autònomes. Que... Llavors, sí que estem plantejant nosaltres, les noves edificacions han de ser categoria A d'eficiència energètica, no sé si es diu categoria o amb el títol d'eficiència energètica A, amb moltes mesures d'aprofitament d'aigua, etc, etc. Sí que tenim previst, perquè en les que quan facin reformes les edificacions existents, com a mínim han d'assolir la categoria C. hem posat això. Llavors sí que estem pensant també en ajuts per persones que s'hagin de canviar o posar depuradora perquè tenien un pou negre i ara se l'han de posar. Som conscients de que hi ha moltes tipologies de i sobretot han canviat molt el target del ciutadà aquest, o de les ciutadanes que estan venint a Olivella, és a dir, hi havia un perfil econòmic mig-baix i ara estem al mig-alt. I també crec que s'han de fer de manera progressiva, no tothom ha de tenir accés a la mateixa bonificació possiblement en funció de dels ingressos de la unitat familiar, però sí que ens estem plantejant per totes aquelles persones que a lo millor han de posar del pou negre la depuradora, que pugui tenir bonificacions, el canvi de categoria en un habitatge, que pugui tenir també bonificacions quan apliquen aquestes mesures. Respecte a les noves edificacions és obligatori, aquí no ho contemplem, però us torno a dir, som conscients que fer una casa a Olivella ara té un cost que és una mica elevat, per tant el nostre ICIO, que és una forma de no afectar els ingressos estructurals, és a dir, els ingressos que venen de la construcció ens serviran per poder invertir, que també ho necessitem, però no ens afecten a l'estructura pressupostària de l'Ajuntament. En el que afecta l'estructura pressupostària hem de ser molt curosos perquè són molt febles.
Doncs passem a aquesta pregunta ara sí.
Bé, moltes de les preguntes que jo ara em volia fer vàries, a mesura que heu anat intervenint ara s'han anat responent, cosa que està molt bé. El que sí que voldria fer incís és de que heu començat parlant tots sobre les bonificacions sobre plaques fotovoltaiques, que està molt bé, que sempre fiquem com més èmfasi amb el tema de energètic i no tant amb les envolvents, que jo penso que és més la base on hauríem de subvencionar des dels propis ajuntaments i on s'hauria de treballar més, perquè després tens menys demanda, és a dir, començar més per les envolvents i potser no tant per les plaques fotovoltaiques, que sí que ha estat el tema com molt en auge, que cadascú vol ser més autosostenible, o sigui, més autoeficient, no? Però deixem de banda d'impulsar i fer divulgació sobre aquest tema. Sí que també us voldria transmetre és que cada un dels ajuntaments, si pensaríeu a la llarga o existeixen ajudes, per exemple el Fran Perón ens explicava que té ajudes pel tema de sostenibilitat, però sí que m'agradaria ficar èmfasi si realment afecta la rehabilitació només a la incorporació de plaques fotovoltaiques o quan parlem d'aquest tipus d'ajudes desgranant realment què contempla. I si els ajuntaments que no ho entenen doncs tenen previst fer alguna cosa, perquè sí que existeixen els fons Next Generation, però que evidentment no són suficients i que a vegades hi ha altres ajuntaments que fan dotacions pròpies de l'Ajuntament, fan altres subvencions en què es poden sumar les dues i així fem una mica d'empenta. Això és el que voldria transmetre una mica en general, a veure si ens ho poden respondre.
Mira, he agafat el micro perquè segur que vaig més ràpid que ells. Nosaltres ens estem plantejant també ajuts per tot el tema de l'aprofitament hídric en els habitatges existents, fer aljubs, fer conduccions d'aprofitament d'aigua, ho estem plantejant i sobretot és en el tema, no tenim, o sigui, no tenim res encara, no és que siguem molt ràpids, però sí que de les idees que tenim de treballar les ordenances és aprofitament d'aigua, aquesta la tenim molt clara perquè va molt vinculada també amb l'estrès hídric que tenim ara i amb la depuració individual i amb tot el que siguin temes d'eficiència passiva amb els edificis que vindria l'envolvent, no? Entenc, no sóc tècnica, però entenc que vindria per aquí i bueno, estem treballant en aquesta línia, però estem treballant les ordenances.
Nosaltres anem una mica amb la línia, la setmana passada vam tenir una reunió amb els dos arquitectes que tenim, amb la línia de subvencionar el tema aquest de l'aigua, de l'aprofitament de l'aigua, amb el tema que ha dit la Marta. Però això encara no ho hem parlat ni amb el govern perquè són coses pues, que es tenen que anar instaurant, però és un dels temes pues, que trobem a faltar també que ens exigeix la societat també, no? El tema de l'aigua, amb la sequera que estem patint, bueno, ara ja no tant, però amb el tema de l'aigua sí, d'aprofitament d'aigua, dels circuits més curts, bueno, no, ja m'enteneu, no, el que vull dir? Pues, si està respost.
En termes generals, a Vilanova i la Geltrú ja ajuda a la rehabilitació, tenim alguna bonificació en aquest cas d'IBI, està també molt amb el tema de les renovables, i sí que en aquest sentit jo crec que els Next Generations ens han obert els ulls, a dir, tot i que deia els Next Generations no estan arribant pel finançament, o almenys la traducció catalana no ha arribat a qui voldríem que hagués arribat, sí que són una bona eina per entendre això que l'eficiència energètica és bàsicament una rehabilitació d'envolvent, de renovables, de tot plegat, és integral, o hauria de ser integral. I en aquest sentit sí que hauríem de dotar-nos d'alguna capacitat per fer ajudar. Tot i això, la normativa ja és molt clara en quant a aïllaments. O sigui, crec que les certificacions que es donen als edificis i tal s'han de complir, per tant, ja estem fent aquests deures des de l'administració i ens ho marca la Generalitat, per tant, fets els deures. Ara, si algú vol anar un pas més enllà, segurament els ajuntaments hauríem de promoure algun ajut directe. I en tot cas, per mi, deixeu-me, és la meva prioritat en el sentit d'enfocar la política. Si la norma ja ens diu que tu has de certificar com has de fer l'obra nova o la pròpia rehabilitació, per tant, aquí a complir, en tot cas l'administració exigir a ser àgil i respon Vilanova i la Geltrú, no som àgils en tramitació de llicències i ens hem de repassar molt i anem fatal en aquest sentit i hem de posar-nos al dia en intentar ser àgils i no provocar doncs, aquesta sensació d'abandó que pot tenir la ciutadania, tant qui ve per demanar una llicència. Ho sabem, som conscients, tenim aquesta diagnosi i ho hem de millorar. Però el que us deia és dir, si la norma, nosaltres el que hem d'anar fent és aquest seguiment de que es faci i es compleixin els criteris i estàveu parlant, doncs segurament molts dels projectes a vegades doncs, ho porten però no porten tot aquell avanç que podrien portar, no? En això hauríem de ser molt més diligents i en aquest sentit sobretot això, repartir que arribi a tothom la capacitat de garantir que tingui un edifici o un pis, un habitatge també eficient, independentment de la teva renda.
Passarem el micròfon, però tenim una última intervenció. Ràpidament, doncs, perquè faltava la teva intervenció en aquest punt i haurem d'anar tancant, tot i que s'ha obert aquest debat, sí. Tenim un horari.
Bueno, una de les coses ha sigut molt interessant en aquesta reflexió perquè m'ha fet pensar una cosa, que igual sí que fem un canvi l'any que ve. Però... no, però dir una cosa, és veritat, l'administració té diferents, tothom tenim diferents, tal, però que també és veritat que hi ha una voluntat política, no, en dues coses. Un, que jo sempre dic, una cosa és que l'Ajuntament vulgui reconduir, no? Ja no és un tema de compromís compartit, com parlaven de l'ICIO, que és un tema de compromís compartit, sinó que moltes vegades diem és que el que ens agradaria és que la gent fes això. I aquí és on es veu la diferència, no, de percentatges de bonificació. Quan parlem de rehabilitació, o per exemple nosaltres tenim fins al 95% en rehabilitacions a vivendes per la borsa de mediació i coses d'aquestes. O sigui, són dues coses diferents. De la mateixa manera que vam fer una gran aposta en les renovables i vam fer bonificacions, van fer línies de subvencions i tal. I després està l'altre paquet que dius, bueno, entenem que són polítiques compartides, no? Tant al privat com al públic, i per això els ratios de bonificació són més baixos o més equilibrats. Dic que si no s'ha fet una gran subvenció en el tema de fase de tema de hipermeabilització, jo crec que és per no sé què dir-te, per no fer el ridícul, perquè ja sabem que quan fas una intervenció en una obra, no, i parles de una hipermeabilització potent, no, els costos són molt elevats i molt potents, i les subvencions municipals no són com les Next Generation, que tenen diners infinits, vale? Això és una realitat. Ja les tenim, jo crec que les tenim tots, Sí, jo crec que tothom tenim façanes i que si fas una façana de sate, rebràs també una, però les companyes, però em sembla que estem parlant, jo tinc una línia clàssica de façanes des de fa 20 anys i em sembla que està entre 2 i 4.000 euros d'import. Clar, quan fas un canvi a sate, doncs això és calderilla.
Ara sí, doncs és que hem d'anar tancant perquè des de No Diga Rap no sé si què fem. Escoltem les últimes intervencions. Sí, doncs vinga, primer aquest senyor.
S'ha parlat del cost de la construcció, que és molt elevat, és veritat, però haig de dir que el conveni de la construcció és molt fort, hi ha molts drets, malgrat la mancança de mà d'obra, té un conveni de puta mare, entre cometes, passa això. Després tenim moltes baixes laborals, senyors que els han d'operar del genoll i triguen un any i mig a operar-los, o un altre que no sé què, o sigui, això és terrible. La mà d'obra és la part més important de la construcció. I malgrat tot això, tenim mancança de personal. I abans n'hem parlat, jo cada dia en parlem, vaja. Això és una cosa, i després els materials, que no estan, no estan, sí, a partir del Covid, no sé, una totxana valia 10 cèntims i ara en val 25. El morter valia 1 euro i ara val 2 euros i mig. Bueno, que no, les empreses de construcció també som la... visca la construcció i visca. No.
Anem cap a l'altra banda. Dues intervencions i tanquem.
Bona tarda. Jo només volia fer una reflexió. Estàveu parlant de que hi han pèrdua en els pressupostos en el cas de donar les subvencions o les bonificacions en l'IBI. No us heu plantejat que també perdeu molts diners amb les obres que no tenen permís?
Crec que volia fer una intervenció. No? D'acord, doncs no sé si des de la taula, per anar tancant.
Bueno, parlaré, sempre es pot fer, no? És més difícil fer obres dintre de casa que fora. En el nostre cas, actualment estem controlant moltíssim aquesta situació i entenc que és més difícil potser detectar una obra amb plurifamiliars o una actuació que es faci dintre d'una casa que fora, que tenim una casa, quatre parcel·les buides, no sé. És un risc, però el que és cert és que el que no es, si no bonifiques, no? Són diners que no poses. L'altre, jo crec que ho he explicat en el cas nostre, jo parlo per Olivella. Nosaltres el que no podem posar en crisi és l'estructura pressupostària. Un ICIO són ingressos extres i el gran problema dels ajuntaments en el moment de la crisi era viure pressupost corrent en ingressos extraordinaris. I llavors això va fer fracassar. Per tant, en aquest sentit, nosaltres com Olivella, jo estic, això ja sé que en el moment que vam dir no donem les bonificacions d'IBI i tal, bueno, érem terribles, però és que havíem de ser responsables fins i tot amb els nostres ciutadans. Per tant, va ser una mesura impopular, jo la vaig entendre, però responsablement no la podíem assumir. No sé si he contestat.
Bé, jo no he parlat de... O sigui, donar subvenció o ajuts, tot i que el concepte és que quan nosaltres quan fem una taxa o un ajut als interventors ens fan valorar què deixem d'ingressar, però sempre és una inversió, o sigui, en el fons és una inversió, o sigui, és un retorn a la societat també d'una manera, o sigui, no el tens per una cosa en el pressupost, això, jo, aquest concepte jo en aquest cas diria, bueno, doncs donar un ajut també és acabar d'invertir, per tant no és una pèrdua pressupostària, és una altra forma de canalitzar l'acció municipal. Val? Però sí, tens raó, o sigui, almenys la nostra ciutat ha tingut històricament un gran problema de disciplina urbanística i disciplina encara també en quant a seguiment de doncs, obres de l'habitatge. Val? Perquè bueno, som una ciutat que hem passat en pocs anys de 20.000 a 70.000 habitants, que tenim 30 periurbanes, o sigui, urbanitzacions il·legals, fixat, si no hem controlat obres sense llicència urbanística, o sigui, sense llicència, ja no el permís d'obra, de fer-se la reformeta a casa, que s'ha canviat el plat de dutxa, i dius, ostres, aquest... Val? Llavors, sí, voldrà dir això que potser ens interessa més com a ciutat tenir més increment de plantilla de capítol 1 per poder controlar i fer bons equips i millorar els equips per fer més disciplina urbanística i també de l'habitatge, perquè llavors potser no hem de donar tants ajuts i potser aquests ajuts han de quedar-se per realment tenir bons equips que puguin aquell que no fa ús de la normativa, doncs poder-lo sancionar, que ens donaria ingressos per després tornar a tenir ajuts. Vull dir, és una assignatura pendent, o sigui, el tema de la disciplina en el tema de l'habitatge, en el tema urbanístic, això és una assignatura complexa, no us diré que no, és complexa. Crec que a nivell local ens toca, parlo del meu ajuntament, fer deures i no ho basso... No crec que sigui responsabilitat únicament de l'actual govern, perquè portem ara d'aquí a poc farà 2 anys, però que és un lastre que portem allò de que no ens hem posat al dia en fer una bona disciplina i per això tenim el que tenim.
Sí, no, jo en la primera intervenció jo estic d'acord, o sigui, la vivenda és cara, però entenc que és una realitat i jo no sóc de les persones que renunciarà a les millores del codi tècnic dels darrers anys ni a que se li paguin les retribucions que toquin als treballadors. Per tant, la vivenda és cara i és una realitat, i el que sí que com a administració tenim la responsabilitat és de fer més vivenda pública, que és en el que els darrers anys s'ha començat activat, i també ha hagut, i des de 2000, des de la crisi, va començar a veure criteris que els ajuntaments o l'administració pública no tenien que ser promotor de pisos de venda, sinó que ja estaven els privats que fan aquesta feina, no tenien que competir, i ens tenien que dedicar a donar serveis com a ajuntaments, que és que la gran majoria de parcs, no?, nous d'habitatges públics són de lloguer, no?, que crec que és un tema interessant. Per tant, és cara i es tindrà que pagar, i ens toca a nosaltres com a administració donar solucions a les persones que no tenen tantes i en el tema de la disciplina, que aquest és un tema, jo porto 10 anys sent el regidor d'urbanisme, vale? I algun que està al públic em coneix, que he parlat molt i molt amb veïns d'aquest tema. Jo, és el tema més desagradable que hi ha pels regidors, vale? I dic desagradable perquè són capaços de, amb la nostra signatura, arruïnar la vida d'una família, vale? I és així. Però com és una responsabilitat i una obligació, doncs la exercim cada dia. Jo sempre dic el mateix en el tema de la disciplina: és que no hi ha prou vigilants, no us amoïneu. O sigui, el 95-98% de les actuacions que fan els nostres vigilants no és perquè estigui donant toms pel municipi, que també ho fan, sinó perquè són els veïns qui truquen immediatament. Però, i quan parlo immediatament, és que he tingut anècdotes brutals, de començar a fer una desinstal·lació d'un porxo, apareix allà el vigilant i que em digui la veïna: hòstia, quina capacitat que teniu de vigilància. Dic: no, si no la tenim nosaltres. O sigui, si fas una obra il·legal, algú et denunciarà, segur, i cridarà a l'Ajuntament: què passa aquí i tal, i ve el vigilant. I aquí és on comencen els problemes. Els problemes són molt greus, vale? I dic, perquè una cosa són coses petites, que al final són multes, tal, i són assumibles, però la gent, com no és coneixedora de la norma, de la llei d'urbanisme, que és una norma que es va fer justament en el boom de l'especulació, és una norma que és molt dura, vale? Jo sempre recordo el primer que vaig fer quan vaig trepitjar l'Ajuntament és tenir una reunió amb un veí que li havíem arruïnat la vida, no? Per què? Perquè era un veí que em deia, doncs, que tenia ja 30.000 euros de multa, que li anaven a treure la casa, no?, perquè ja no podia pagar i ja havia sortit al judici, i finalment l'única sort que va tenir aquest veí és que es va poder quedar a viure amb el usufructe, però no amb la propietat ni amb res, vale? La llei d'urbanisme és molt dura, sobretot en tot l'àmbit d'obres ja d'una certa consideració. Quan s'inicia un procés, l'administració és molt lenta, la disciplina és molt lenta, però quan passen 2 anys arruïna l'economia familiar de les famílies i projectes de vida. I jo sempre ho dic, sempre li explico: no facis això, sisplau, no et posis a problemes, perquè això, quan comença a rodar, ja no té marxa enrere. Jo sempre ho explico així perquè és molt desagradable. Nosaltres ens presentem com a polítics per construir pobles, municipis, donar solucions, i aquesta part, doncs, principalment, a mi m'ha tocat fer-la i és molt desagradable.
Bé, doncs, alguna intervenció més? Doncs tanquem aquí. Ha estat tot un debat, tota una taula rodona que havia de durar 30 minuts, ens hem allargat un pèl. Això vol dir, doncs, que hi ha hagut preguntes d'interès i esperem haver resolt una mica el debat d'avui, no? Gràcies al Eloi de Garraf i seguim amb la Cluenda.
Bé, doncs ara seguim amb la Cluenda i ara per res